és el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
És que ell és un guanyador. Si veu que té l'oportunitat de guanyar, que l'equip està responent, que els seus companys hi van, ell també hi va.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 0-2. L'Osasuna, vuitena victòria, seguida fora de casa. Gols de Jordi Alba i Dilaix, els dos després d'una passada prèvia de Leo Messi. El partit del Barça no ha estat brillant, però l'ha guanyat, que era important perquè demà hi ha derbi madrileny i el Barça retallarà distància, punts, o amb l'Atlètic de Madrid, o amb el Madrid, o amb tots dos. Això serà demà. Ara, de moment, busquem conclusions d'aquesta victòria del Barça a Pamplona. Ricard, què t'ha agradat?
Que el Barça hagi estat fort a les àrees. Hem parlat durant aquesta temporada molts dies que en partits com el d'avui, Vitoria, Cádiz, el Barça s'havia estavellat contra la rematada, com ens havia queixat molt, i partits com el d'avui, on arribes just de forces, on a més es prems els titulars perquè vols arribar demà amb opcions i no vols prendre riscos amb els suplents perquè els veus lluny d'entrar en aquesta dinàmica competitiva, a vegades els partits s'han de guanyar sent fort a les àrees. No tots els partits els pots guanyar des del joc, i més el Barça, que ja sabem que és un equip tendre, que està començant, que té pujades i baixades, que ve d'una situació emocional molt excitant, i que avui era un dia que normalment això es paga des del punt de vista de la tensió. Doncs avui era un dia per guanyar-lo com l'has guanyat, contra un equip físicament de to altíssim. El primer gol obre el camí perquè el fas a la primera opció, però és que Ter Stegen, la primera part, et manté viu. I a la segona sí que jo crec que amb el canvi de dibuix l'equip ha estat més estable, però també ha tingut temps d'acabar l'acció en un xut des de la frontal per guanyar per 0-2. El 0-2 podria significar un resultat molt diferent al del que hem vist, o una miqueta diferent al que hem vist. Però vol dir que el Barça ha administrat bé les seves limitacions. No és una fórmula futbolística, dir, va, avui seré fort a les àrees. No, però sí que és una solució futbolística per alguns dies. I el Barça, que no m'ha sobrat ni de joc, ni d'energia, ni de, diríem que, procés coherent, perquè Koeman no ha pogut tenir la plantilla que ha volgut, i no tirarem enrere com s'ha fet aquesta plantilla, és important que hi hagi partits del campionat que es guanyin així, com els ha guanyat avui el Barça.
Tens dubtes?
Sobre si hem de donar més descansos als titulars. Ho hem explicat al principi de la transmissió, a la prèvia. El Xavi, per exemple, abanderava una mica el tema de dir, bé, és que és un dia que hem d'arribar demà, sigui com sigui, amb els tres punts, refrescar l'equip és un risc, s'ha de jugar amb els futbolistes que ara mateix són els titulars. Hi havia un altre corrent que dèiem, era un partit de to físic imponent, important, s'havia de refrescar l'equip. La qüestió és el que ha fet Koeman, i si Koeman ho ha fet, vol dir que ell veu ara mateix una barrera entre titulars i suplents. Som al mes de març i potser és massa aviat, però també és veritat que, torno a dir, és un any tan atípic i amb una situació tan difícil que Koeman li ha arribat l'equip titular quan li ha arribat, i ara l'està esprement. Tinc dubtes, per què? Perquè hem vist que l'equip ha estat consistent, fiable, perquè emocionalment també estava fort, mentalment, després del que havia passat, i ha resolt el partit com l'ha resolt, però perquè crec que li hauria anat molt bé tenir més oxigen, però no només a les cames, també al cap, per prendre decisions més ràpides, estar més fort en els duels directes, sobretot a la primera part. Crec que la segona, insisteixo, que el Barça ha apaivagat una mica la sensació d'inferioritat física amb l'Osasuna. Però ja no vaig a aquest partit, vaig al que queda de temporada. És veritat que la Champions no sabem el recorregut que té, però preveiem que pugui ser curt i que això obri la sensació que el Barça hagi d'apostar per la Lliga, que queden dos mesos, que potser Koeman ja ha fet els canvis per arribar aquests dos mesos amb pocs descansos. Aquí deixo els dubtes plantejats, perquè fins i tot avui De Jong i Messi, que podien haver pagat la cinquena de descansar contra l'Osca, no l'han vista. I això vol dir que potser l'equip va per la línia que els descansos mínims, i que hi ha 12 o 13 jugadors i la resta entraran durant el partit.
I què no pots entendre?
No entendria que el present ens aixafés el gran futur de Pedri, Ansu i Laix. I dic aquests tres, per exemple, perquè si no m'equivoco, tots tres tenen 18 anys. I tots tres tenen 18 anys i tots tres han estat protagonistes. Això és dificilíssim. O sigui, estem parlant d'un futur que té un valor incalculable. Normalment, els jugadors amb 18 anys no debuten amb un gran equip com el Barça o el Madrid. Algú podria dir, bé, però és que el Barça està en una situació de vaques magres. Sí, però és que després no només debuten, sinó que són protagonistes, sinó que tenen i transcendència. Pensem que ara fa una setmana Ilaix connecta amb Messi per tancar el partit del Sánchez-Pizjuán. Avui Messi connecta amb Ilaix per tancar el partit de Pamplona. En una setmana, Messi i Ilaix s'han trobat dues vegades per fer dos gols que tancaven dos partits. Ja no t'explico el que va fer Ansu en la seva irrupció i no t'explico la primera temporada de Pedri. Ja no parlo de jugadors que estiguin com Riqui Puig, jove, Minguesa, jove, 21, 22, ara no sé quants anys tenen, futbolistes que tenen molt futur. No, parlo de tres adolescents que de cop i volta són protagonistes en una temporada molt difícil pel Barça en un context molt complicat. Això té un valor bestial, i el que no pot ser és que els dubtes del Barça i la irregularitat des del punt de vista, torno, de la construcció de la plantilla faci que les expectatives de present frustrades poguessin acabar amb el futur. Hem de ser conscients de saber separar una cosa de l'altra. El present és fràgil perquè el passat no ha estat ben gestionat. Al futur només hi ha llum, només hi ha jugadors escollits, només hi ha jugadors que poden marcar una època, i que el Barça el que ha de fer és estructurar bé tot el que els envolta, donar-los oportunitat i protegir-los. El present no pot acabar amb això. Cada cop que Ilaix, Ansu o Pedri s'han manifestat per resoldre situacions de màxima dificultat, per donar un plus, no per acompanyar, que és el que haurien de fer els jugadors de la casa, sinó per sumar i per prendre decisions que puguin resoldre un partit.
Són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest Osasuna 0, Barça 2. El futur que els espera i ens espera amb Pedri, Ansu i Ilaix, que avui s'ha estrenat com a golejador amb el primer equip del Barça, al Sadar, com ho havia fet fa un any i mig Ansu Fati. El poc descans que dona Koeman als seus titulars i la fortalesa del Barça avui a les àrees, tant a la pròpia com a la contrària, important per la victòria contra l'Osasuna. Ara ens espera l'efecte Costa.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a...
Barça!
Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil, en els teus moments A estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Espera l'efecte Costa perquè arriba com a la sala de premsa.
Buenas noches. Comença la roda de premsa de l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman. Empieza la roda de premsa de l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman. Primera pregunta, Ricard Torquemada.
Bona nit, Ronald. El Barça ha jugat les dues parts amb un dibuix diferent. A més, enllà de protegir un tití perquè tenia una groga i que l'equip no pogués tenir una expulsió, hi havia alguna lectura tàctica en el canvi de dibuix? Perquè fa la sensació que la segona part l'equip ha estat com més estable.
Bueno, sí, ha sido un cambio más táctico. Claro que también Samuel llevaba una tarjeta en el partido ya la primera parte, pero yo creo que no estuvimos bien presionados sobre Osasuna y bueno, hemos hecho el cambio para tener más control. Y entonces sí, la verdad que nos ganamos un poco más de control del partido y sobre todo con la segundo gol, yo creo que el partido estaba jugando.
Següent pregunta, Marta Ramón, RAC1.
Hola, míster. Què has pensat amb el golaç que ha marcat Ilaix Moriba? Què t'agrada més d'ell i quin futur li preveus a l'equip?
No, claro que ha sido un golazo en un partido complicado. Yo creo que con el 2-0 yo creo que sentenciamos el partido y muy bien por parte de Ilaix. Yo creo que cada vez que Ilaix entra en el equipo da algo extra al equipo por su personalidad, a su juventud y sobre todo con balón está bien, físicamente es un chico fuerte, entonces yo creo que está ganando terreno de juego, terreno de estar más con el primer equipo.
Torn per Adrià Albets, Cadena Ser.
Mister, ¿qué tal? Buenas noches. Adrià Albets en directo para Carrusel de la cadena SER y Moguts de SER Cataluña. El de hoy ha sido el último partido del Barça sin presidente. Quería saber cómo usted va a vivir mañana la jornada electoral y si es la mejor noticia que el Barça ya a partir de mañana tenga nuevo presidente para ganar un poco de estabilidad.
Sí, es verdad que llevamos bastante tiempo sin tener un presidente. Como he dicho otro día, es importante para el club que el presidente entra y habla con la gente. Y bueno, ya veremos qué pasa mañana. No tenemos ninguna influencia quién va a ser. Y los socios tienen que votar, tienen que decidir. Y ya veremos mañana.
Següent pregunta, Elena Condis, Cadena COPE.
Hola Ronald, Elena Condis para Tiempo de Juego de la cadena COPE. También es un día importante a nivel deportivo porque se juega el derbi madrileño. ¿Con quién vas? ¿Con el Atlético? ¿Con el Madrid? ¿Dónde verás el partido? Y no sé si mañana te vas a sentar en casa y vas a estar pendiente de todo. Elecciones y del derbi ya no te vas a mover del sofá.
Bueno, no creo que voy a estar todo el día en casa porque ya son tantos días de partidos de fútbol y no sé, pero claro que tenemos nuestro interés en el resultado final de derbi madrileño y ya veremos. Yo creo que lo más importante ha sido nuestra victoria hoy y nos sentamos y esperamos que pueda pasar. Y yo creo que cualquier resultado es bueno para nosotros.
Siguiente pregunta, Alfredo Martínez, Onda Cero.
Buenas noches, Mister. Alfredo Martínez para el transistor de Onda Cero. Se coloca usted a dos puntos, su equipo, a dos puntos del Atlético de Madrid, a expensas de lo que ocurra mañana. ¿Es optimista? ¿Cree que el Barcelona tiene muchas opciones, o por lo menos opciones de competir y luchar la Liga hasta el final e incluso de ganarla ahora mismo?
Bueno, yo creo que importante que estamos haciendo últimamente en los últimos 14, 15 partidos de campeonato, que no hemos perdido, hemos ganado muchos partidos, yo creo que es el octavo seguido fuera de casa, y estamos cortando distancia de los puntos con Atlético de Madrid, y entonces yo creo que sobre todo con el resultado de esta noche hay Liga hasta final de temporada.
Són 8 victòries seguides fora de casa a la Lliga i 16 partits consecutius sense perdre.
Hola, Mister José Capel de Radio Nacional de España. Buenas noches. No sé si eres consciente que una de las cosas de las que el culé está más contento esta temporada, independientemente de si se acaba o no con títulos, es de la aparición de varios chavales jóvenes que pintan muy bien de cara al futuro del club, y si es algo de lo que tú te sientes especialmente orgulloso.
No, claro que estamos orgullosos de poder dejar entradas a jugadores jóvenes de fútbol base, pero yo creo que no es por hacerlo porque la gente quiere, yo creo que es por hacerlo porque estos jóvenes se merecen tener oportunidades, porque está demostrando una vez más como gente como Pedri, como Ilaís, como Ricky, y Mingueza, Araujo y a unos más, que tiene gran futuro. Entonces piden paso y yo como entrenador siempre he dado oportunidades a los jóvenes porque es futuro del club también.
Torn per Xavi Lemus, TV3.
Hola Ronald, Xavi Lemus en directe pel Gol a Gol d'Esport 3. Dintre d'aquesta resposta que estaves donant sobre el paper dels joves, això també no és d'alguna manera una empremta del segell de l'escola holandesa? És a dir, que a Holanda esteu acostumats, en el seu moment ja ho va demostrar aquí Johan Cruyff, i ho hem viscut moltes vegades en equips com l'Ajax, de donar aquestes oportunitats, que no us tremola el pols a l'hora de donar l'oportunitat a la gent jove, malgrat que en aquest cas sigui un equip de màxim nivell com és el Barça? Gràcies.
Sí, bueno, claro que en Holanda es más fácil dejar entrar a jóvenes porque nivel de campeonato no está en la misma nivel que tenemos aquí en España, pero yo creo que hay mucho talento en el fútbol base de Barça, y entonces es dejar oportunidades porque se merece una vez más, se merece estas oportunidades por parte mío, entonces es importante, yo creo que da otro aire al equipo, estamos cambiando posiciones con gente joven, y entonces sí es futuro, pero al final que cuenta es ganar, porque no se puede tener excusas, sí, pero jugamos con muchos jóvenes, entonces hay que tener la tranquilidad, hay tiempo, tal y tal. Yo creo que jugando en el Barça hay que ganar cosas. Entonces, si podemos hacer con jóvenes y con los cambios que estamos haciendo, todavía mejor.
Última pregunta, Sergi Capdevila, Diario Sport.
¿Qué tal? Buenas noches, mister. Le quería preguntar, si fuera entrenador del equipo rival y jugara contra el Barça, ¿cómo haría para parar esa conexión Jordi Alba-Leo Messi? Porque hace años, ¿no?, que se entienden, que generan peligro, goles, y los equipos rivales lo ven, pero llega el partido y continúan haciendo daño, ¿no? Son un auténtico puñal esa mecánica, esa automatización que tienen, ¿no?
Sí, pero ya nos vemos que en todos los partidos que nuestros contrarios intentan defender siempre el pase de Leo a la profundidad de Jordi. Entonces, en muchos momentos del partido no es posible, pero es imposible frenar porque esta conexión que hay entre Leo y Jordi es algo fantástico. Y hay siempre momentos durante un partido cuando el pase sí existe. Y estos dos tienen la tranquilidad, tienen la vista de esperar los momentos oportunos para hacerlo. Entonces, casi no se puede frenar durante todo el partido.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.
Doncs Ronald Koeman, content, i per si algú pensava que donaria una solució a la 18, no, diu que és impossible i que la 18 continuarà donant rendiment al Barça. Ara ens espera l'efecte Costa.
La transmissió d'en Torquemada.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Costa.
Hola, Ricard.
Doncs vine, tres punts, ben resolts. Sí. Des de l'austeritat.
Des de la solvència.
Sí.
T'ha
agradat la segona part més que la primera?
Bé, a veure, no... És d'aquells partits que...
Bueno, quan
que
dic que t'ha agradat, vull dir, des del punt de vista del bé, control.
El que és impossible és que en un equip, no com aquest que ha tingut tants entrebancs i tants alts i baixos durant la temporada, però en un equip que vol guanyar competicions, de 60 partits a la temporada, potser n'hi ha 15 com aquest, i la gràcia és guanyar-los. Una altra cosa és que si mirem enrere i entrem en altres qüestions, però el partit d'avui s'havia de guanyar i jo crec que l'equip l'ha guanyat i l'ha guanyat bé. Fins i tot hi ha hagut algun moment en què algú de la transmissió ha tingut la temptació de dir a veure si ens passarà com el Cádiz, que podia ser pel marcador.
Sí, els youtubers.
Ah, això. Doncs no era ningú de la transmissió.
No, jo també he dit allò del llop.
Això
ah, sí,
mateix.
La Marta.
Jo estava pensant el mateix perquè al final anava 0-1, però és que... A mi avui m'ha fet la sensació que el Barça no feia passar el partit, sinó que feia amb el partit el que volia ell que passés.
Estic d'acord.
Acceptant que tampoc no sé si podia fer gran cosa més, perquè
sí.
Físicament està com
conscient
està.
Conscient de les seves limitacions, administrava
però
el que tenia.
Exacte. Jo, el dia del Cádiz em va posar negre perquè em va semblar que el Barça renunciava a jugar la segona part. Avui ha administrat la segona part. Per mi aquesta és la diferència, i clar, després necessites... Doncs tenir-ne dues i que surti el nano i la clavi per l'escaire i visquis el tram final sense patir per una pilota penjada. Tot això suma. Però jo crec que és d'aquells partits d'equip solvent. I no,
bé, escolta, Jordi, aquests partits fa 3 mesos, quan els guanyava l'Atlètic, dèiem que així es guanyava una lliga.
No, i sobretot és que aquest partit d'aquí 2 setmanes no el recordarem, però si t'hi deixes punts te'n recordes tota la temporada.
Molt bé. Escolta'm, i Dilaix, què?
Doncs hauré de començar, mica... no, però hauré de començar com... a fer marxa enrere,
No, una mica com deia el Xavi i el Carles, que juga millor amb el primer equip que amb el filial.
No, però claríssim. Bé, no sé si juga millor. El que és molt més transcendent. Sí, jo m'he atipat de veure partits del Barça B en què a vegades no transcendia, però és que té 18 anys. O sigui... El que és collonut del cas és que aquest tio, com Ansu, cau al primer equip i comencen a jugar com si haguessin estat tota la vida, perquè jo crec que al Barça veia migcampistes que estan més fets que Ilaix. Penso en Jandro, en posicions diferents, Penso en Collado, però per necessitat específica, que no ho sé, o perquè té instint, que també podria ser, Koeman l'ha triat a ell.
Sí.
És a dir, no... Recordo que setmanes enrere dèiem, home, potser hauríem de buscar algú que pogués fer el rol de Busquets. I jo pensava en Jandro, que crec que és un jugador que ha crescut moltíssim
a
la comprensió del joc. Sí. Però com han triat Ilaix? Potser perquè és el perfil de migcampista, aquest total que li agrada a ell. No els comparo, però tipus de Jong, que té cama però a sobre té talent.
Sí, sí.
Jo crec que aquest és el migcampista que li agrada a Koeman, un perfil d'un perfil, i Ilaix, vaja, ja ho ha explicat ell. Messi li va dir que se n'anés a prop de l'àrea.
Sí, això ha estat molt sincer. I ell cap a l'àrea. Escolta, una assistència i un gol, tu, en dos partits.
Doncs bé, la veritat és que és una meravella, perquè demà comença una etapa al Barça que serà apassionant, i llevat que siguis Toni Freixa, que vol dedicar 200 milions a fitxar, haurem d'anar per la via Ilaix, em sembla a mi. Sí, sí. I que comencin a sortir bolets així cada cop més sovint. Bé, no comencen a sortir, és que ara els deixem sortir. Clar, també és la realitat.
Absolutament. I et dic una cosa, i també la sensació que Messi, quan apareix un Ilaix, Ansu, Pedri, de cop i volta apareix l'alegria. O sigui,
sí, sí.
Jo els veig com que el rep com amb els braços oberts, com, no sé, amb un sentiment especial, eh?
Sí, sí. Bé, no em feu dir per què, perquè jo no sóc tan aventurat per dir... Ui, no, és que ara veu il·lusió en els joves i això el farà quedar-se, i això no ho sé dir.
No, no volia anar fins aquí tampoc.
No ho dic per tu, però com que fem moltes hipòtesis amb el futur de Messi, però el que està clar és que ell s'hi troba còmode.
Sí, sí.
I que allò, bé, ho va verbalitzar ell, de fet. Ell fa 3 mesos va dir que el Barça no tenia diners per fitxar els 3 o 4 jugadors de primer nivell que necessitava, però sembla que tampoc no li fa cap lleig, al contrari, a que pugin nanos si ell considera que tenen nivell.
El que és evident és que ell els bateja, i els bateja com amb ganes, amb il·lusió, amb alegria. Sí, sí. Jordi, el millor?
Messi.
Gràcies.
Bona nit.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Escoltem a Òscar Mingués, a Barça TV.
Crec que portàvem l'acumulació aquesta de minuts, que portàvem el cansanci de 3 partits, però bueno, jo crec que hem fet un bon partit, ha tingut alguna errada individual, sobretot amb passes, controls, però bueno, jo crec que hem sabut portar bé el partit i hem fet un molt bon partit.
Ha marcat Ilaix el seu primer gol amb el Barça. Què li diries? El tens aquí al costat fent una altra entrevista, però què li diries?
Encara no he parlat amb ell, però el felicitaré ara. M'alegro molt per ell, està jugant molt bé, està portant molt a l'equip i està també entrenant molt bé, i m'alegro molt per ell, la veritat.
I et faig una última pregunta. Me'n vaig totalment del lloc del partit, però és que avui la teva germana ha votat amb el primer equip del Barça femení. No sé si has parlat amb ella, si li has pogut dir alguna cosa, i què et sembla aquest fet?
Sí, sí, la veritat que estic molt feliç per ella. S'ho mereix també, després de tants partits amb el Barça, amb el B, tants entrenaments amb el primer equip. M'alegro molt per ella, s'ho mereix per tot l'esforç que porta, tots els anys. La veritat que és una alegria per mi, i em fa molt feliç veure-la ja amb el primer equip. I no he pogut veure el partit perquè estava fent la siesta, però jo abans del partit li he dit que pensava que jugaria una amiga, i quan he vist que havia sortit m'ha agradat molt, la veritat.
La TDT.
A Aigües de Barcelona estem compromesos amb el medi ambient. Per això, des de l'any 2015 hem reduït les nostres emissions de CO2 un 42,86%. Els nostres vehicles són elèctrics i utilitzem energia verda a les nostres instal·lacions. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Vicepresident Borda.
Bona nit, vicepresident Borda.
Bona nit.
Bona nit, refresc Gelmà.
Hola, bona nit.
Què? El que s'havia de fer s'ha fet, no?
Sí, és aquell, ho has dit tu, és aquell partit que fa 3 mesos s'hauria perdut o s'hauria empatat, i ara suma per al Sarró. Però voldria dir una cosa,
sí,
que és repetició del que he dit alguna altra vegada, però que vull dir abans de demà, que és jornada electoral.
Molt bé.
Crec que valorarem més en el futur que no pas ara, com passa habitualment, la transcendència de Koeman en la història del Barça. Segurament no aixecarà cap Champions, però agafar un equip... després del 2-8, amb el Burofax, recuperar Messi, revaloritzar la plantilla amb els jugadors joves que hem estat dient fins ara, i portar l'equip, treure'l de la depressió absoluta i portar-lo al nivell de competir per un títol, perquè estàs en una final a Copa.
I potser competir per dos.
I potser competir per la Lliga, em sembla una qüestió que és... I a més, sense club. És a dir, ara mateix no hi ha club. Hi ha una gestora i hi ha un caos generalitzat o una confusió generalitzada. Això... a banda del gol de Wembley,
que gairebé mai a la història algú s'ha guanyat tant la seva continuïtat.
És que ja no parlo tant de continuïtat, que aquí el pròxim president que decideixi, home, jo crec que se la mereix, jo crec que se la mereix.
Jo
crec que se la mereix. Però
és que jo crec que jo no hi donava cap opció i jo crec que ara gairebé et diria que no li dono cap opció de que no sigui d'entrenador l'any que ve.
Però ja és que jo crec que transcendeix els temes estrictament futbolístics, és a dir, el fet de tenir trobat un equip titular, veníem del pou més absolut. I ningú donava un duro. Si tu al mes d'agost, després de Lisboa, et diuen posa pasta perquè aquesta gent sigui capaç de guanyar algun títol, no posa ni un duro, perquè estàvem tots preparats per una temporada molt negra, en entorn pandèmic i en tot el que vulguis. Ostres, al final ha costat, han fet el ridícul en molts camps d'Espanya i especialment a la Champions, però home, de cop i volta la cosa es va arrencarant i això... ho ha aconseguit ell, ha recuperat a Messi, que ho he dit al principi, però ara Messi, després del Burfax, no sé què farà, però aquesta temporada no ha estat perduda.
Estava pensant en quin va ser l'últim dia que vaig venir aquí.
Que vaig dir mateix.
A fer refresc, perquè vas
fer el mateix. Que volia, però
és que l'inspires.
No, que clarament és evident que hi ha molts partits en què pensem està aconseguint fer entrar els joves. Després, mira, de fet crec que aquell dia... Ara no recordo, però que era abans...
Ho recordaré pel pròxim dia que vinguis, per tornar-ho a repetir.
Era abans del... No, però que ja, el que vull dir amb això és que amb Ronald Koeman s'ha pensat
contra
que ha estat...
Contra l'Alavés, Sònia, contra l'Alavés.
Ah, d'acord, exacte. 5-1, que era just abans de jugar contra el PSG i contra el Sevilla. Després ho vam veure tot negre i volia dir això, precisament. Simplement que tota la temporada ha estat un punt de muntanyes russes, perquè després d'aquells dos partits van pensar és que sí, Koeman fa entrar els joves, però després, clar, a nivell de plantejaments, i jo crec que ha fet un pas endavant amb el doble compromís amb el Sevilla, també a nivell futbolístic, Ronald Koeman.
I avui el descans.
I estic d'acord amb el que dèieu, que ara mateix, a banda del mèrit que suposa per tot el que ha fet aquesta temporada, difícilment el president que entri es plantegi no donar-li aquest any extra que té ja, de fet, en el seu contracte. També et dic que el context per Koeman, en aquest sentit, era més fàcil que pels entrenadors que hi han estat prèviament. No parlo tant de Setién, perquè Setién ja la temporada quan entra també potser probablement ho podia haver fet. Però en el cas de Koeman tenia les mans lliures, perquè el llistó estava tan baix a nivell de gestió de vestidor, no parlo tant en com ha fet jugar l'equip.
Però el llistó estava molt baix, Sònia.
Per això, que el llistó estava tan baix que ell tenia les mans lliures per decidir... Escolta'm, primer de tot, la primera decisió que al final va ser un punt consensuat entre la directiva i ell mateix, em carrego Suárez. Cap contestació. Faig jugar Pedri endavant i com si Pedri s'equivoca tres partits seguits, perquè tots tenim moltes ganes de cares noves.
Això es farà a través dels dilluns. Això que sembla molt fàcil, s'ha de fer.
S'ha de fer i ho ha fet, i s'hi ha atrevit, i ho demostra a cada partit que, a més, per ell les jerarquies no serveixen ni tan sols respecte als joves, que deies, Riqui Puig va per davant d'Ilaix, doncs ara Ilaix hauria d'esperar el seu moment. Doncs no, si ell veu que, pel que sigui, a ell li agrada més Ilaix, doncs li és igual si hi ha un debat respecte a Riqui Puig s'ha quedat enrere.
Jo crec que a diferència dels dos anteriors, de Setién, jo crec que seria una anècdota en la història del Barça, però de Valverde, hi ha un tret diferencial més enllà dels coneixements futbolístics que crec que és l'autoritat, és a dir... Jo crec que en els vestidors d'alt nivell, si entra algú com Zidane al Madrid o Koeman al Barça o Guardiola...
Té terreny guanyat.
Clar, són gent que es fan dir sí senyor i que quan diuen alguna cosa, com a mínim se'ls ha d'escoltar. Ja sé que Setién havia sigut jugador, però és diferent.
No,
és diferent.
La jerarquia o l'ascendència que pugui tenir...
No, ells tenien la sensació que era un jugador menor, vull dir...
Ronald Koeman, jo no me l'imagino arribant a un partit de Champions i fent-se una fotografia en un estadi.
No,
i això és el que et marca
exemple.
Segurament el que suposa per ell
per
entrenar el Barça i el que suposava per Setién.
Xavi, Bernat, rematem el tema Koeman.
Jo crec que, a més de tot això, estic totalment d'acord, i és una evidència que, a més, en els grans clubs cada cop ho hem vist, eh? Mirem com, què va passar amb Lopetegui, per exemple, al Madrid, per recordar un exemple més recent. Koeman, quan va parlar amb Messi, li pot dir a Messi, jo he guanyat Champions, jo he guanyat Eurocopes, jo he sigut internacional no sé quantes vegades, i he guanyat la Champions amb el Barça, també, i sóc una llegenda d'aquí. I a partir d'aquí ja té un punt d'autoritat davant de l'equip, dels jugadors...
Cosa, perdona, Bernat, que curiosament Koeman al València no li servia.
Han passat 10 anys,
sí, jo crec que va entrar a mitja temporada en una situació molt convulsa.
Però no és el mateix, no és el mateix. O sigui,
és que no és el mateix perquè Koeman al València no és el mateix
ara,
que Koeman al Barça.
Ara, això és el que vull dir. Això és
per la història.
Ara, això.
Koeman és un... Jo ara mateix crec que Koeman... O sigui, Koeman és un senyor que va pel carrer de Barcelona i el paren per fer-se fotos, igual que paren... Potser Messi és una bogeria i és més, però o qualsevol jugador del primer equip.
Perquè... Paren més que Junior Firpo.
Bueno, segur, sí, segur. Sí. Amb la qual cosa, jo crec que clar, la situació al València és diferent. És bé, és un senyor
això
que ve i que amb els jugadors no té aquesta ascendència. Però vaja, estic bastant d'acord amb el que esteu dient respecte a la continuïtat que sembla... Jo no vull parlar de inevitable o de que no hi ha cap altra opció. Jo és que crec que vull parlar fins i tot de justa.
Absolutament.
És que a tots els episodis que ha somat al Borda li afegeixo el d'haver de jugar en camps buits, en una situació atípica pel món del futbol. Vaja, és que ho ha torejat tot i a sobre està traient...
No sé amb qui parlava l'altre dia que Koeman com a símbol, mite del barcelonisme, no mereix ser entrenador del Barça i no dirigir cap partit al Camp Nou.
Jo ho vaig dir a la transmissió l'altre dia, al tercer temps. Sí, sí,
doncs,
que...
doncs si fa no fa, li plantegem el mateix a Messi.
Sí.
No?
Sí, home, però és que Messi decidirà ell. Koeman ja ha decidit que vol quedar-se.
Sí, pel tema Koeman, a mi em sembla que està fent una feina excel·lent, excel·lent. Fins i tot... I sobretot a partir dels dos partits contra el Sevilla, m'ha sorprès a nivell tàctic, que no tenia com un gran revolucionari, però ha portat coses. O sigui...
Sí, però deixa'm que... Mira, avui he tornat a parlar del mateix. O sigui, jo crec que Koeman vol jugar com vol pressionar. Hi ha entrenadors que volen jugar com volen atacar, i hi ha jugadors que volen jugar com volen defensar. I per mi, dic això de pressionar, perquè per mi... Gairebé la pressió que l'atribuïm a defensa, per mi és una altra història, perquè en el fons tu pressiones per atacar, no tens la pilota. O sigui, quan defenses, et defenses d'un atac. Quan ataques, vols atacar amb la pilota. Quan pressiones, vols recuperar la pilota per atacar. No, vols evitar que t'ataquin. Jo crec que la fase defensiva s'hauria de diferenciar de la fase de pressió, però aquesta és una dèria meva. I jo crec que Koeman vol jugar tàcticament com pressiona. Per això ha explicat que no li quadraven els aparellaments, perquè l'Osasuna jugava amb un i un mitja punta, tenia tres defenses, per tant, aquí ja no tenia l'home a home, els laterals anaven a pressionar llargs, però l'Osasuna no volia sortir en curt, per tant, eren excursions que no promovien res, tenies un 3 contra 2 amb els dos pivots contra Osasuna, tampoc quedaven aparellats, o sigui, d'alguna manera, ell per què ha fet el canvi? Ho ha explicat. Perquè no li agradava com estava pressionant l'equip, no, Xavi?
Sí, i per guanyar control. També ha dit que és veritat que per tenir la pilota i més possibilitats de passada en endavant, per davant, el 4-3-3 potser és més...
Sí, sí, el que dèiem amb el Costa, no? Més jugadors per davant de la pilota, més línies de passada i que ajudaven. Però jo crec que l'equip estava una miqueta més ordenat i el Barça havia patit molt a la primera part. Accions puntuals, però sobretot aquella de Rubén, d'una passada a l'esquena de Minguesa en el canvi d'orientació, és a dir, situacions que potser provenien de la situació dels tres centrals.
I tenies molt, molt allunyats els dos laterals si a l'Osasuna jugaven llarg i sí, generava alguna despenjada.
Et buscaven l'esquena dels laterals.
Sí, era més inestable. La primera part ha estat més inestable. Sí. Has tingut més arribades en contra, no?
Sí, clarament.
Que no pas la segona.
Clarament.
En el bagatge de Koeman, clar, està la convicció en donar oportunitat als joves, però sobretot per mi un dels seus esquers és que el vestidor el respecta absolutament tots els jugadors.
Sí. Bé, això jo crec que és clau, però no ho és tot, eh? Jo crec que els jugadors també respectaven Valverde i a mi que els jugadors, el missatge d'alguns candidats de... Els jugadors estan contents amb Koeman, em sembla començar malament un altre cop
no,
a casa.
Exacte.
Però no, no, jo crec que els jugadors estan contents amb Koeman perquè els convenç, no perquè estiguin còmodes.
Ja, però jo el que vull dir és que no hauria de ser tan important que els jugadors estiguin contents amb Koeman.
Però
això és el que em refereixo.
Però d'on venim potser sí, no?
Jo crec que no. Jo crec que els jugadors... els jugadors han d'estar contents que l'equip funcioni, i que, però no contents amb com Koeman els tracta.
Però, no, però jo crec que... No, o sigui, estan contents amb ells sense que Koeman hagi de fer concessions.
Bé, estan contents amb com funciona l'equip, o com fa funcionar l'equip.
I això és molt directe, i com els tracta...
Clar, perquè jo crec que els jugadors agraeixen quan algú els parla clar. I Koeman fa la sensació de parlar-los clar, i no fa la sensació, en canvi, de ser amic d'ells. Com a mínim, des de fora. És a dir, que ell els ha convençut perquè té un mètode i perquè té unes idees molt clares. Però
jo el que vull dir
no,
és que...
No crec que Koeman tingui molta complicitat.
Ja.
Ni aquest apropament cap als jugadors, que potser seria el que ens faria pensar, no?, que és un punt de malentès.
Bé, és un matís diferent. Jo el que vull dir és que a mi, l'opinió de si els jugadors estan contents amb l'entrenador, crec que hauríem
de... decisiva, per tant.
Sí, crec que és una cosa que està molt bé, però que aquest equip ja no té capacitat per si s'ha d'estar content o no d'estar content. Una altra cosa és que l'entrenador gestioni de la seva manera i que això faci que els jugadors estiguin satisfets amb el rendiment de l'equip, amb el creixement, amb tot el que estem dient ara mateix, no? Bé, hem parlat de Koeman, que ha administrat el partit d'avui, insisteixo, amb el canvi tàctic. Carles, què tenim al laboratori?
Doncs, mira, estàvem mirant també la velocitat de pilota al mig del camp, que no ho hem comentat a la mitja part,
sí.
I com sempre Busquets és l'home que més juga amb rapidesa, amb el 81% a un o dos tocs, i òbviament, que això ho tenim més o menys clar, el que més condueix la pilota és De Jong, amb el 47% amb un o dos tocs. En canvi, Yash és un jugador bastant ràpid, amb 19 anys, 69% d'intervencions en un o dos tocs. Per
69%,
tant,
vull dir, és un tio que simplifica molt, eh?
Correcte. O sigui, jo crec que els grans recorreguts els fa De Jong. I a partir d'aquí, uns més, uns menys, perquè Busquets sí que simplifica, jo crec que amb accés fins i tot, al seu joc, quan sobretot busca la passada sobre Messi.
Abans d'anar amb els joves, que ara ja aniré, volia les dades de Griezmann.
Doncs mira, espera't, les dades de Griezmann... Ja gairebé l'havia perdut.
No, ho dic perquè sí que m'agradaria parlar de Griezmann una mica en la línia de la titularitat, pensant en dimecres, la repetició de l'11 amb el canvi de Griezmann per Dembélé, i què ens havia semblat el que havia fet Griezmann.
Mira, 34 intervencions en 66 minuts. Si el volem posar en context, Dembélé en 45 ha tocat 25 vegades la pilota. Per tant, possiblement aquí s'acaba dels mateixos minuts amb una
mica més. La primera part ha acabat amb 27, per això.
Correcte.
21 minuts n'ha tocat 7.
Correcte. I té una pilota recuperada, té una passada de mèrit malament i té una rematada que ha anat fora. Tot just això és el que té anotat avui a les anotacions amb 66 minuts, i s'ha relacionat amb les poques intervencions de la segona part, ha acabat relacionant-se amb els mateixos que la primera part, amb Messi, Pedri i Alba.
Amb ha estat l'infiltrat de l'11, d'on veníem, no li ha pres la plaça a Dembélé?
No. No li ha pres. És cert que l'altre dia contra el Sevilla no va estar malament, però avui tornava a tenir oportunitat des de l'inici, i és que jo diria que ha passat desapercebut en el partit.
Sí, bé, una mica en la línia...
Tampoc Dembélé
no.
Gaire
que,
millor,
El que vull dir és que la sensació és que de l'11 aquell, Koeman hi confia, que havia despenjat Dembélé perquè Griezmann és el jugador que ha d'estar més pròxim a ser titular dels suplents, amb la resta fa la sensació que són emergències, i que ens plantem a París, que si no hi ha canvi de plans, com deia el Bernat, juguen els mateixos dels dies de la setmana del Sevilla.
És que si juga amb el 3-5-2, jo crec que li quadra molt més Dembélé.
Sí, Dembélé per la velocitat, sí. Per intentar fer-li mal a l'esquena dels centrals del PSG, com va fer contra el Sevilla. La veritat és que el partit de Griezmann és un partit més.
Un mes, sí.
Un mes de Grisot ha tingut aquella rematada de cap poc perillosa.
De la pila.
Sí, el partit tampoc l'afavoria gaire, eh? O sigui, no és que s'hagi equivocat molt, però no ha incidit. Tampoc he vist una gran incidència de Dembélé. Ja ho ha...
No, el que passa és que Dembélé, amb els partits de Sevilla, ha estat un jugador clau.
No, dic ara el partit d'avui, eh?
No, clar.
Per mi, el dimecres a París, millor que jugui Dembélé.
Sí.
Però en el partit d'avui, si fem...
No ha canviat res. No, el que passa és que estava analitzant des del punt de vista de si Griezmann havia fet l'assalt a la titularitat, que era de Dembélé, que venia d'on venia.
Dembélé tampoc té gaire cosa anotada, dos recuperacions, una pèrdua i poca cosa més.
Borda.
Sensacions diferents, no? Dembélé ha transmès altres sensacions, i jo no sóc un hooligan com la Sònia, però Griezmann transmet la sensació de no connectar amb aquesta nova realitat que va tenir l'equip.
És que de la mateixa manera que Koeman està sumant durant la temporada efectius, jo crec que no hi ha el Barça, el mateix Griezmann a l'estiu s'ha de plantejar què vol fer amb la seva carrera esportiva.
Ens aniria molt bé una Eurocopa extraordinària de Griezmann i que ell es plantegés el futur. Que jo crec que pot passar perfectament, eh?
El tema de la davantera de l'any que ve, que ja tindrem temps per parlar-ne, és, jo crec, el gran capítol, eh?
Ojalà n'hi ha bé amb Messi.
De què passa amb Messi. Primer, amb els que hi són. Què passa amb Messi? Què passa amb Dembélé, que és un jugador que acaba contracte d'aquí una temporada i, per tant, has de plantejar si el renoves o el vens? Què passa amb Griezmann, un jugador que no ha donat el rendiment i que fa l'efecte que no te'l podrà donar mai? Tens la carta segura, que esperem que puguem gaudir-la, d'un Ansu Fati ja recuperat, que ha estat un altre dels inconvenients que s'ha trobat Koeman, la lesió tan d'hora d'Ansu Fati, i a partir d'aquí la possible arribada d'algun crac en forma d'Mbappé o de...
T'has de treure de sobre Braithwaite, sent una mica
bé,
cruel.
Bé, Braithwaite...
Ja n'hi ha tu l'has posat
bé, però Braithwaite s'hi pot quedar, a fer de suplent del Barça.
De nou.
Sí, home, sí, per sortir de suplent i tornar una paret a Messi de tant en tant, si Messi hi és, i pressionar un dia i donar descansos. Vaja, jo no tindria... Ho dic perquè, des del punt de vista estructural, el traspàs de Griezmann et pot servir una miqueta més. Entenc jo que no hi entenc de números, eh? I les amortitzacions d'això ja fujo. Però...
No pinten bé. No,
però d'entrada...
Tindria una oferta molt important perquè et sorti bé.
Però d'entrada...
70 milions, t'han de pagar per Griezmann per no perdre diners.
Té mercat, no, Griezmann?
Doncs escolta, els perds que n'hem perdut molts. Vull dir,
sí, home, anem perdent. El president estarà molt content d'anar perdent diners.
El que vull dir és que si ens en dones 60, què fem? Perquè no arribem als 70, no es ven... O sigui, doncs, 60 cap aquí, no?
Si et donen 60, pots fer allò que van fer en el seu moment amb Ibrahimovic i amb Ronaldinho, que és primer any de sessió.
Exacte.
I després que es quedi allà on vagi.
Si els sabeu vosaltres, els sistemes i les fórmules. Bé, deixem les coses que queden aparcades per les coses de present, que és Ilaix. Està apareixent amb la mateixa força o una força similar a la d'Ansu. És un jugador que jo l'havia rebut amb molts prejudicis perquè les sensacions que tothom em transmetia que l'havia vist jugar el que transmetia, eh? O sigui, un jugador des d'un punt de vista físic, però és que a mi hi ha detalls des del punt de vista tàctic, tècnic, que m'agraden molt. A mi és un jugador que m'està convencent amb quatre estonetes.
A mi m'està sorprenent el compromís col·lectiu que està tenint amb aquests partits del primer equip. Perquè és un jugador que, més enllà del físic, té talent, també, eh? O sigui, és un jugador de qualitat.
Bé, quan dic però... el físic, dic allò del Pogbeja, sí. Que ho hem fet servir alguna vegada.
Però el filial, quan jugava, els partits que jo l'havia vist, no els he vist tots, és un jugador que vivia el seu propi partit dins del partit. Això que fa d'ara de rebre i dir què és el millor per l'equip? Atacar cap endavant o fer una passada enrere? No li veies tan sovint.
Està més concentrat.
Jo no sé si ens podríem plantejar que el Barça B o la segona B distorsiona aquest tipus de jugador. Ah. Perquè quan han estat en el futbol base, i podríem mirar l'època de juvenil, que ja estan més fets, tot això que veiem ara era amb escreix molt superior, perquè és evident. Però a la segona B jo crec que el futbol que es practica a la segona B, aquest tipus de jugador, el jugador de la Masia, li costa molt adaptar-se i en canvi a primera divisió podem veure més el talent.
Bernat.
És que l'exemple serveix també per Minguesa, per exemple. És un jugador que està rendint millor al primer equip que el que havia fet al futbol base. Jo el recordo perquè jugava al mateix equip que Riqui Puig i aquell juvenil que... És que a vegades era fins i tot suplent. I mai hagués dit...
Suplent l'any passat, el bé.
Però
anaven a renovar.
Però és un jugador diferent, perquè aquests futbolistes que són aplicats i que totes les assignatures les treuen bona nota, i per tant, quan arriba el salt, si tenen la possibilitat, estan molt ben formats per competir en el seu rol. i per fer-ho molt bé en el seu rol. I per tant, a mi no em sorprèn. Jo crec que hi ha molts jugadors que han sabut sobreviure al futbol base, no per talent, que han tingut les orelles i els sentits molt oberts, que han anat fent d'esponja i que encara que no hagin destacat i hagin cridat l'atenció...
Pedro, no?
Que, exacte, que aquest és la gran alarma i el gran problema del futbol base, que alguns entren pels ulls i de cop i volta s'enduen els focus i en canvi hi ha formiguetes al voltant que per mantenir-se cada any han d'anar traient bones notes en totes les assignatures, no, perquè no en dominen una com alguns altres jugadors. Per això volia separar els dos temes i parlar d'Ilaix com un futbolista dels escollits, però que en canvi està jugant amb el primer equip i vaja, està ensenyant el que està ensenyant.
Sí que és cert que està entre els escollits, perquè a mi mateix li preguntaven pel fet que també el primer gol d'Ansu amb el Barça és contra l'Osasuna, i recordava que en els primers partits d'Ansu ens sorprenia a cada partit i dèiem, és que està tocat per una vareta, perquè aconseguia ser determinant pràcticament en cada jugada. I és cert que, per exemple, en l'últim partit contra el Sevilla, a mi no em va agradar.
Bé, però és que no pot estar bé sempre.
No, exacte, perquè però, tot just està pujant.
Saps per què no et va agradar?
Però avui m'ha tornat a agradar.
Perquè va xutar un cop a l'aire, perquè va perdre pilotes, però no perquè va interpretar malament el partit. O sigui, una cosa és...
No, segurament perquè va perdre pilotes, evidentment.
I pel que va perdre alguna.
Vaig veure, en aquell moment vaig veure que aquell partit, concretament aquell partit, estava anant gran.
Clar.
Exacte, que és normal, té 18
normal,
anys.
Clar.
I, però veníem dels minuts de Sevilla, on havia estat molt bé, i avui no és només el gol, avui ha estat bé en general. Avui ha tornat a ser el del primer partit i dius... I a sobre aconsegueix, perquè en el primer partit va aconseguir donar una assistència a Messi i avui ha aconseguit marcar. És a dir, que a sobre té...
I que Messi li doni la pilota aquella a la frontal, que...
Sí, també. Clar. I bé, ja ho heu comentat, la jugada ja l'heu comentada. El normal en un nano de 18 anys que rep una pilota a la frontal és amb la meva cama bona.
Sí, o ni tan sols xutar.
O tornar-lo a Messi.
Buscar una altra passada, perquè no tenia una posició clara, se la crea ell.
Algú que no estigui desacomplexat com ell, la torna Messi i complim.
La veritat és que Ilaix transmet molt bones sensacions. El grup de Pedri, Ansu i companyia. A la TDT, al tercer temps.
La TDT.
Jo sóc del RAC i quan se'm punxa la bici ara estic més tranquil·la que mai, perquè tinc assistència en bici per només 39 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607 0709 28. Recorda, 607 0709 28.
Em preocupa que Messi i De Jong vagin apercebuts de targetes ara aquests partits importants que venen, perquè tinc bastants dubtes de que l'equip pugui crear coses, bones coses ofensives en atac sense Messi.
Era dels pocs que confiava en una remuntada amb el PSG i vam guanyar 6-1. El dimecres faig 50 i estic convençut que guanyarem 0-5. Força, Barça.
Bé, partit entretingut, 3 punts al Sarró i apretant en els Madrids. Però sabeu el que més m'agrada d'aquest Barça? Doncs pues mira, Minguesa, Araujo, Pedri, Ilaix, Dembélé... Gent jove, volíem revolució, jo crec que li podem començar a creure.
Bona nit, TDTaires. Koeman està arreglant la vessant esportiva del club abans que demà el nou president arregli la vessant econòmica i social. Força, Barça!
Important victòria, un altre partit sense rebre cap gol, i feia temps que no veia tan bon rotllo entre els jugadors del Barça.
Bé, jo personalment estic content. Jo crec que anem per bon camí. A París hem d'anar a competir. Aviam si ho aconseguim. Per què no?
Senyores i senyors, olé, olé i olé. Guanyarem la Copa i la Lliga també. Visca el Barça.
Gràcies, Koeman. Has descobert que l'Ilaix és molt millor futbolista que el Riqui Puig.
Restaurant Ca Bernat. Primer gol en cuina de Cala Iaia i segon gol Golaix de Ilaix. Cuina moderna de Masterchef Junior. Fantàstic el Barça, fantàstic Ronald.
Bon vespre, sóc el Cesc des d'Amsterdam i només dir que l'Umtiti ja el podem regalar. No pinta res en aquest equip i que es nota que la influència de Koeman amb els joves de 22, 18 anys són els que estan traient la temporada i són els que al final, si guanyem alguna cosa, els hi deurem tot.
El córner de la TDT, 607 07 09 28.
Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a...
Barça!
Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil, en els teus moments A, estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.
El millor jugador del partit.
Avui començarem amb Bernat Soler. Qui ha estat per tu, Bernat, el millor jugador del partit?
Busquets.
Xavi Campos.
Ter Stegen.
Ricard Torquemada.
Alba.
Jordi Borda.
Messi.
Jaume i Bernat.
Minguesa.
Carles i Marc.
Alba.
Marta i Laia.
Ter Stegen.
Albert Mora.
I Laix.
I Sònia Gelmà.
Alba.
Tres vots per Alba i és l'MVP del partit.
Potser que sigui el dia amb més candidats.
Sí, sí. I Ter Stegen ho és per l'audiència.
Home, com Marta, en cas de dubte, Ter Stegen.
Sí. I a la Laia aprofito per votar Ter Stegen.
Té un blanc en aquell moment, Ter Stegen. Sí. Però vaja, la primera part de Ter Stegen avui val perfectament al vot. Bé, el Barça jugarà dimecres contra el PSG. Bernat Coll, què ha fet el PSG?
Ha guanyat, ha passat a vuitens de final de la Copa de França. Brest 0, PSG 3.
3. S'ha marcat Mbappé.
Mbappé 2, Sarabia l'altre.
I ha jugat Di Maria quants minuts?
30 minutets per Di Maria, 74 per Verratti, que ha estat titular. Recordem que Verratti no va jugar l'últim partit per molèsties. Hi ha moltes rotacions. Només 3 futbolistes que van jugar al Camp Nou, Mbappé, Paredes i Verratti, han estat titulars avui, la resta descans.
Sense notícies de Neymar, eh?
Bé, va fer petits entrenaments i petits progressos, però encara es dubta pel...
Que el guardin pels potencials quarts de final, no sigui que encara tingui un disgust dimecres. Bernat, m'has deixat una mica inquiet amb el tema que Koeman potser va a jugar amb Pjanic al Parc dels Prínceps.
No vull fer-ne notícia ni...
No, però dic que m'has deixat inquiet, perquè no m'ho hauria imaginat.
És un input que em va arribar respecte als dubtes que tenia Koeman de com afrontar aquest partit, perquè és conscient que la dificultat de l'empresa és màxima, és a dir, estem parlant de guanyar 0-4, sí, o 1-4, si es vol forçar la pròrroga, al davant del PSG, fora de casa.
Sí. És però ningú es vol perdre aquest partit, eh?
I, en canvi, veu que la Lliga s'està posant per lluitar-la, no? Aleshores, suposo que té aquesta mena de conflicte intern, de dir, és la Champions, s'ha de donar una bona imatge, però també suposo que deu saber ell perfectament com té els jugadors, en quin estat físic estan, i d'aquesta combinació de factors és el que, doncs, insisteixo, fa un parell de dies tenia aquests dubtes. Jo, a mi se'm fa difícil.
Sí, seria molt estrany, no?
Jo crec que sent un home de club no pot permetre un altre ridícul.
És Europa, hem de... No? Vull dir...
Jo crec que s'hauria de plantejar el partit a guanyar el partit. I ja està.
Sí, a guanyar el partit, i crec que ho va dir ell, no? En funció de com vagi el resultat, home, clar, si et trobes al descans amb 0-2...
A mi és un partit que em fa molta il·lusió, no?
Molta il·lusió.
Sí. Ostres, crec que...
Perdó.
Crec que és un partit...
Però hi ha el risc, de tornar a veure la realitat.
Jo estava per demanar la direcció de la ràdio de no fer la TDT aquell dia, imagina't.
No, doncs no. Em fa molta il·lusió, perquè crec que és un dia perfecte per demostrar que estem tornant i que no hem tornat. Però,
o sigui, ja... Et fa il·lusió perquè ens posarà una altra vegada amb els peus a terra?
No, que ens posarà, ens hauria de posar en el camí de la tornada. És a dir, marxarem, si hem de marxar de la Champions, hem de marxar tenint la sensació a Europa que el Barça està tornant. Perquè que no hem tornat ja ho sap tothom. Ningú té dubtes. I l'haver tornat seria fer un resultat que és un miracle i que i els miracles no passen cada 5 anys, com va passar el de fa 5 anys. Però sí que és una oportunitat per dir que estic tornant, i estar tornant és molt important, perquè la temporada que ve et miren de manera diferent. I perquè hem deixat tantes fotos a la Champions i a Europa els últims anys, que necessitem una foto que talli l'hemorràgia, que la talli. Per tant, és un partit que és molt important, perquè, com dius tu, sí, i el Barça guanya el partit, però és que no tan sols que el guanyi, és que per què no li pot posar la por al cos al PSG? Jo firmo ara posar la por al cos. Què vol dir posar la por al cos? Home, l'altre dia parlàvem d'anar al Sevilla del minut 60-0-0, no? Doncs escolta'm, si resulta que guanyes el partit i en algun moment el guanyes per 2 gols de diferència, ja t'estan mirant diferent. O sigui, el PSG ja et mira diferent, perquè dius, ostres, aquests els tenien morts i han vingut aquí. Hem passat perquè, clar, veníem d'on veníem, però és que segons com no passem. I aquesta frontera, que és molt poc tangible, perquè en el fons un quedarà fora i un altre passarà, jo crec que queda molt en el regust i en la mirada del futbolista, del futbol europeu en si.
A mi m'agradaria que a Verratti, a Draxler i a dos o tres jugadors més del PSG els reunissin a una taula i els preguntessin si signen el 0-3.
Ah, com aquell dia.
Te'n recordes? Que
sí, era... és veritat.
Signeu el 5-1. Sí, sí,
i van dir que sí, no?
Sí.
Jo crec, veus, Xavi, ara, que ara no el firmarien. Estàs d'acord o no?
Estic d'acord, no el firmaria.
Ara no el firmarien, perquè ens miren diferent. Bé, perquè ens hem ensenyat diferent, no perquè per culpa de la mirada, sinó per...
Anem tan partit a partit en les nostres sensacions que, clar, que ara ja hem oblidat que van, ells van semblar un equip i nosaltres no ho vam semblar en el partit del Camp Nou. No.
Sí, però entre però, un i l'altre clar, has crescut.
Sí.
Sí, has crescut, i jo confio que el plantejament de Koeman també serà...
A tu et fa por una altra rebregada, veig, eh? Sí, sí, pots
jo,
dir-ho.
Jo no, em fa por, em fa respecte, sí, perquè no tinc molt clar
no
si
tenim no tenim res a perdre. Ens n'han fet tantes
sí, jo
que ens penalitza prou, menys una altra rebregada que el que ens suma
sí,
una altra
és
història.
És que en tinc prou amb que surtin a jugar amb el mateix atreviment que van sortir amb el Sevilla.
Exacte. I estem d'acord, Això, perquè, això demostraria que estem tornant.
Perquè si tu, exacte, si tu sí. jugues així i et fan tres contracops sí, i acabes 0-3, sí, però tu has jugat a intentar dominar el partit.
Això està força assegurat. No.
Sònia. Bé, no ho sabem, perquè, com diu la Sònia, al Camp Nou el regús que ens queda més de l'1-4 és la timidesa d'aquell equip,
partit
no?
Partit de nada.
Sí, però aquella sensació... Potser, com dius tu, també va passar al Pizjuán, sí. Però aquella timidesa és la que ens deixa amb el regús. El resultat, ja sabem que el Barça doncs està com està i que no està per guanyar una Champions. Això no cal que ens ho recordi Mbappé fent-nos tres gols.
El que hem d'evitar és que ens resti aquest partit en la progressió. És a dir, sortir d'allà, segurament amb l'eliminació, però
veritat,
que ens resti.
Però,
que no ens resti.
Hauríem d'enfocar diferent. Hauríem d'aconseguir que sumi, perquè evitar que resti és com va sortir el Barça al Camp Nou, que no ens destapem.
No, però llavors et va restar molt.
Sí, però el que vull dir és que van venir del que no ens resti, que no ens destapem, que no juga, que Piqué acaba de tornar, i el que fa és que ens fan quatre igualment. I en canvi, contra Sevilla de la Lliga, i en aquest sentit, anem allà, no diem, és que si ens en fan un gol... Tapem-nos, que si ens en fan un gol, no, anem a buscar-los i prenem
risc. Jo em referia més a la... O sigui, no a això, sinó a una actitud, a sortir allà, a fer això,
sí.
I a que si perds, sigui amb una sensació diferent de la del 4-1. Mm. És a dir,
sí.
Si torna a venir un 4-1, el pots fer com el del Camp Nou
això mateix. Més que el resultat són les sensacions. Mm. I aquí és on la valentia que deia la Sònia.
I respecte la possibilitat que comentava el Bernat, que Koeman pugui apostar per deixar els jugadors importants a la banqueta perquè pensi ja en la Lliga, m'ha recordat aquella eliminatòria contra el Bayern, on el partit d'anada perds 4-0, és l'any de Tito Vilanova, i a la tornada, Tito Vilanova pensa més en la Lliga i acabes enduent-te 3 perquè deixa, jo crec que Messi, Xavi, Iniesta a la banqueta, si no recordo malament. Clar, jo crec que jugar amb suplents aquest partit et pot acabar restant igualment, perquè no et pots permetre una altra golejada.
Més els suplents del Barça que no han entrat mai, que estan molt separats dels titulars.
Koeman coneix el Barça més que nosaltres i sap que el Barça no es pot permetre segons quines coses.
Des del vestidor, o algú del vestidor, es fa la pregunta i sobrevola de si ara es tornés a jugar el partit de l'anada, creieu que tornaria a passar el mateix?
La mateixa actitud. Dius.
Sí, la mateixa rebregada.
No, la rebregada, que és el resultat. No, i per mi la mateixa actitud, no, el resultat no es controla. Podries perdre 1-4 en un altre partit.
Bé,
això és el
però
jo
crec que Koeman
no plantejaria el partit igual que el
Barça. No subestimem la Champions.
És que el resultat
Barça...
no es controla. El resultat no es controla. O sigui, no podem anar a la rebregada amb l'1-4. La rebregada és la falta de valentia del Barça en el partit del Camp Nou, a diferència del que va fer contra el Sevilla. Perquè, com diu el Bernat, a la Champions els rivals són molt poderosos i pots anar-los a buscar i pot ser que et xutin 4 vegades a porteria i te'n facin 4, perquè són molt bons. Però és que les sensacions serien diferents. Però vaja, això ho viurem dimecres, que demà hi ha un partit del derbi i ens queda el Veritat o Mentida.
Veritat o mentida?
Veritat o mentida?
Demà un 4-5 juga el líder, l'Atlètic de Madrid contra el Madrid. Quin és el millor resultat pel Barça? Marc Domènech, comences tu. Vull que demà el Madrid guanyi contra l'Atlètic.
Mentida.
Veritat o mentida? Mentida.
Molt bé, mentida.
Albert Mora.
Mentida.
Sonés Alma.
Dic mentida, però podria dir veritat.
Xavi Campos.
Veritat.
Bernat Soler.
Com la Sònia. Dic mentida, però podria dir veritat.
Marta Carreras.
Veritat.
Jordi Borda.
Mentida.
Ricard Torquemada.
Marta, volies dir mentida.
Que
guany,
que perdi el Madrid.
Això, mentida. Això és mentida.
Jo, si ha de guanyar algú, veritat.
Sònia Olear.
El Ricard ha dit veritat?
Sí,
el Ricard
ha dit veritat.
Mentida.
Tu, mentida, eh? Carles Domènech.
Mentida.
Jaume Ramon.
Mentida.
I com ens queda la història?
Doncs 8-2.
8 mentides, eh?
8 mentides.
Si sumem al mig de la Sònia, al mig del Bernat...
7-3.
Sí. Però què passa? Que preferiu que guanyi la Lliga l'Atlètic?
No, perquè has fet molt bé, no, els càlculs racionals, però començarà el partit i...
El millor resultat és un empat, no?
El millor és un empat.
Per tant, les mentides són un empat.
Si ha de guanyar un o altre, que guanyi el Madrid.
Sí, però, Carles, no totes les mentides, eh? Perquè en Marta Carreras, per exemple, se li ha escapat perquè s'ha posat fins i tot nerviós. Que ens interessi que el Madrid guanyi, oi, Marta?
No, això mai interessa.
Mai.
No,
aquesta,
per definició.
A mi m'agrada aquest corrent, perquè existeix perfectament al carrer.
Sí.
El Madrid ha ajudat a guanyar una lliga, el Barça, aquella del Depor, el de Djokic, el Depor va perdre el Bernabéu i vam celebrar la victòria del Madrid.
Sí, clar, doncs quan hi arribem aquest dia ja ho farem.
Exacte.
O sigui, que si hem d'encarrilar l'Atlètic, que l'encarrilem, tu. Eh?
Sí.
Sí.
No, perquè tampoc és... O sigui, que queda en part.
Queda si demà guanya l'Atlètic de Madrid...
I el Madrid està allà.
Sí, però si demà guanya l'Atlètic de Madrid, és el clic que necessiten en el moment de dubte. Eh?
Sí,
l'Atlètic,
sí. Si guanya el Madrid...
Jo guanyo el Madrid també. Jo crec que el
dubte és entre victòria de l'Atlético... És a dir, victòria del Madrid o empat, no? Ningú vol que guanyi l'Atlético.
No, ningú, no. Aquest és el teu dubte. Però hi ha molts barcelonistes, com la Marta...
Que volen que guanyi
l'Atlético.
O sigui...
Que perdi el Madrid.
O que perdi
el Madrid. Aquí el Marc està bé.
Si guanya l'Atlético...
La Marta veu capaç...
A 5 punts més un partit per
però la Marta veu capaç l'Atlètic d'ensopegar...
Si guanya l'Atlético, el Madrid té la lliga més lluny. I a partir d'aquí podem parlar.
I demà, dia especial, eleccions al Barça, aquí a Catalunya Ràdio, des de les 9 del matí, amb el suplement del Roger Escapa, després el Tot Gira, i després un especial, oi, Borda, sí, fins a altres hores de la matinada. Tindrem nou president, entre Laporta, Freixa i Víctor Font.
La transmissió d'en Torquemada.
Quin bon partit avui! Es nota que els jugadors estan en forma, perquè és tan important cuidar-te bé, sobretot si tens colesterol alt. I ara més que mai, hauríem de recuperar el control del nivell de colesterol, ja que és el responsable del 60% de les malalties del cor. Per això, passi el que passi, no ho podem deixar estar. Cuida't amb un Danacol al dia, que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.